Permeteu-me, no ve 29 minuts. Va haver un dia, el divendres sant, l'últim divendres sant, que vam entrevistar amb una persona que va ser un dels directius que va dimitir després de que la SER Catalunya destapés el cas de les xarxes socials. Quan es destapa això, l'endemà, que era un divendres sant, vam parlar amb ell aquí al Món RAC1, estem parlant de l'Emili Rosó, i va deixar una acusació que ara, vista en perspectiva, agafa molta força, agafa molta volada. Recordem el que deia, que evidentment li van fotre retallots per tot arreu. Deia això.
Li pregunto si creu vostè que hi ha algú que ha posat la mala caixa.
Sincerament, jo crec que sí.
Li preguntaré qui.
No ho sé. No. Que algú ha posat la mala caixa, és a dir, si els auditors externs ens diuen aquests serveis, i jo no ho sé, no tinc la constància, aquests serveis que s'han prestat i que he avaluat tenen un cost de mercat de 100.000 euros i hem estat pagant 1 milió, aquí algú ha posat la mala caixa.
Emili Rosó, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Allà, a partir d'aquí va haver-hi una allau i va anar matisant, rectificant. Vista en perspectiva, potser no feia falta que rectifiqués gaire, no?
No, Jordi, no, perdó, Jo no vaig arribar a rectificar. Jo vaig fer només dos apunts, i era que més que acusar algú de posar mala caixa, la mala caixa, si ara mateix has posat les declaracions, jo el que deia és que si s'acreditava, perquè jo no tenia la seguretat, de que per aquests serveis s'havia pagat un preu superior al preu de mercat, lògicament es podia dir que algú havia posat la mala caixa. El que passa és que, en fi, que t'he d'explicar, tota la premsa esportiva es queda només amb aquest titular i no anem al que hi ha darrere. Per nosaltres, ja ho vaig dir en el seu moment, quan em vas entrevistar, per mi i pels altres 5 directius que van prendre la decisió de dimitir, era una qüestió de coherència personal, de dir, escolta, amb això que ens hem trobat aquí no podem mirar cap a una altra banda.
Vostè, Emili Rosó, coneix les quatre persones que van ser retingudes. Estem parlant de Josep Maria Bartomeu, de Jaume Masferrer, d'Òscar Grau i del Román Gómez Ponti. Per algú d'ells posaria la mà al foc, en aquest cas?
Mira, com a mi, des del punt de vista humà, em sap molt greu el fet que se'ls hagi detingut. Els conec amb ells, en algun cas conec a les famílies, i la veritat és que, des del meu punt de vista, semblava algo exagerat. Ara bé, jo no posaré la mà al foc per ningú d'ells, senzillament perquè, com és un cas molt fosc, jo crec que el que s'ha de fer ara és aportar llum, conèixer què és el que realment hi ha darrere de tot això. S'ha de veure si realment... Jo sentia el que... Jo escolto normalment el Món RAC1 i sentia aquest matí el que comentaves del tema de que s'hagi fet servir les xarxes socials per difamar. Home, tot això, vulguem o no, conculca els valors del club i a més, pot haver també el que estàvem parlant fa un moment, no? Que algú s'hagués beneficiat econòmicament. Sentia que algú deia que en una de les entrevistes que havia fet la policia, el que havia facilitat el contacte entre el Barça i aquesta empresa, deia com és que s'havia triplicat el cost, no? Dius, bueno, tot ens dona una senyal de que quan els procediments que té interns del club per evitar justament aquest tipus de conductes corruptes s'abadeixen, no passen els filtres i els processos que s'han de fer, que s'han posat justament per evitar que es puguin passar aquesta mena de coses, doncs el que acaba passant és que és el que ha passat ara, no? Vull dir que quan algú intencionadament evita passar pels controls del club és perquè hi ha algú fosc i hi ha algú il·lícit del tipus que sigui, Jo no vull entrar en quan valien aquests serveis. Ho he passat, francament, una mica malament, no? Perquè va sortir després l'informe de Price. A mi era un informe que no vaig tenir accés a l'informe complet, vam veure tots els resums, i en aquell resum sí que s'apuntaven coses com que, per exemple, alguna de les empreses contractades doncs, no tenia ni personal ni actius, i en canvi es va fer tota una posada en escena en què jo semblava que estàvem exonerat de tot, no? I bueno, pels 6 directius que vam prendre la decisió de dimitir perquè consideraven que teníem que ser lleials al club, va ser una situació una mica estranya.
Quan va plegar Emili Rosó, quan va plegar Emili Rosó, ara hi ha alguna cosa, en aquests moments, hi ha alguna cosa que en aquells moments no veia, però veient el que s'ha comentat en aquestes últimes hores ha dit, ara em quadra això, exacte, això, ara em quadra amb tot allò que veia i que no sabia per on anava.
Bueno, jo el que ara ha quedat per mi clarament de manifest és que pues sí que havien irregularitats i, a més, poden haver il·lícits des del punt de vista penal, no? Vull dir que en aquell moment donava una sensació molt estranya, a més, en la meva posició, perquè jo quasi em veia obligat a donar explicacions, perquè era la persona que la pròpia Junta havia triat com per portar una candidatura continuista i al final presentàvem la dimissió. Forçada pel president Bartomeu, perquè l'estàvem apretant, demanant que ens aclarís què hi havia darrere de tot això.
I què els deia ell?
Situació. No, ell no va arribar mai a donar una explicació clara, va arribar a dir que això ho feia perquè li havia recomanat no sé qui del govern del PP. Bueno, unes explicacions...
Com?
Sí, unes explicacions, de debò, Jordi, unes explicacions absolutament inversemblants.
Perdona un moment, perquè en un club de futbol, que vingui el president i digui, no, això és una... És que ho ha recomanat el govern del PP. Home, queda molt...
No va dir el govern, va dir algú proper al govern del PP després del procés, em va dir no sé què. Però la sensació que vam tenir, els que vam escoltar aquesta explicació, és que ens estava aixecant la camisa, Vull dir, escolta, això no és seriós. I, de fet, no, ja veiem que tampoc és veritat, perquè... Sembla ser que l'intermediari d'aquesta operació, el que va posar en contacte amb dues parts, ho he llegit a la premsa, un senyor que es diu Malet, etc.
Sí,
dir
Jaime
que,
Malet.
Jaime Malet, per tant, no era cert, tampoc, tota aquesta història.
Va, però tota aquesta història... Perdó, digues, Ramon.
No, jo crec que seria interessant fer un anàlisi semiòtic del comportament de la premsa respecte a aquest cas.
Per?
Per justament quins personatges intervenen, quins tipus de notícies treu cada diari, quin enfoc editorial té cada diari i què és el que significa. És a dir, en el mandat de Bartomeu, ell va presumir sempre de mantenir la independència del club respecte als poders independentistes, el que en dèiem, no? És allò de dir l'ANC, Òmnium, el que va passar amb la plataforma...
El partit de l'1 d'octubre.
L'1 d'octubre, i d'alguna manera ell es considerava com el salvaguardor, el que salvaguardava el club d'aquests tipus d'interessos. I d'altra banda, recorda que últimament el que més s'ha valorat ha estat justament que el Barça tenia un president que no era independentista. Per tant, parlaríem aquí d'un tipus de context. Per això dic semiòtic, no sóc ningú, perquè jo hi participo.
Sí, sí, tots.
I amb això dic el mateix, que voldria fer el matís de que quan jo no he fet referència a el que el senyor Melero i la Anna deien sobre l'abús de detenció, la vexació, jo hi estic totalment d'acord. És a dir, aquest exhibicionisme no en participo. Jo el que dic és que l'exhibicionisme, tot això no ha de fer perdre quina és la causa del conflicte, perquè moltes vegades resulta que el nus del conflicte es distorsiona o no s'analitza perquè fem més cas de les circumstàncies.
Permeteu-me, sobre això que comentava, perquè clar, la gent també ha de saber exactament per on baixa el que apareix aquí ara el PP, està dient una cosa a Emili Rosó. També he de dir que corre, que això no és res que no se sàpiga. Però, esclar, això té alguna cosa a veure, no sé si Emili Rosó, això en té una idea, això en té alguna cosa a veure de per què Bartomeu, quan hi ha tot el tema de la moció de censura i de les signatures d'aquella moció de censura per denunciar tot aquell merder que va haver-hi, va a la Guàrdia Civil i no va als Mossos d'Esquadra?
La veritat, a mi em va semblar una cosa estranyíssima, però volia apuntar una cosa, sota aquesta coartada de dir mantenim la independència, que a mi em sembla perfectament defensable, el que no pots fer són il·lícits penals, O sigui, amb aquesta idea de que hem de mantenir, que està molt bé, la independència dels poders econòmics, la independència dels poders polítics, que em sembla fantàstic, que no ho discuteixo, home, això no pot servir de cap mena de coartada per poder arribar a fer qualsevol tipus d'il·lícit penal. O sigui, una coartada ideològica no et pot servir per fer un il·lícit penal. Per mi no em sembla una justificació. Ho dic, Ramon, perquè entenc l'anàlisi. A mi, quan el president ens fa aquesta explicació, us ho juro, estranyíssima, i tots els que la vam sentir, no ens la vam creure, ens va semblar que ens estava, perdó, ens explicant un cuento chino. Des del nostre punt de vista, és a dir, no hi ha una explicació plausible que el president ens estigui dient...
Però no entenc, Emili, perdona, Emili, hi ha una cosa que no entenc. Exactament, per rememorar allò, què us va dir exactament? Què tenia a veure algú vinculat amb el govern exterior del PP que us havia dit? Què és exactament el que us va dir? Però és que res, per posar un context, perquè ara estem parlant d'una cosa que la gent deu pensar, bueno, què té a veure això aquí?
Ell va vincular la contractació d'aquesta empresa a just després de l'1 d'octubre. Va dir, no, és que després de l'1 d'octubre la situació era molt complicada i a mi em van recomanar, i va parlar d'algú molt proper, sense citar, sense dir la persona concreta, proper a la vicepresidenta del govern, en aquell moment del govern del PP.
Soraya Sáenz de Santa Maria.
Sí, però va dir que algú proper a la vicepresidenta li havia recomanat que tenia que contractar aquesta empresa. I nosaltres li vam dir, a veure, perdó, però no veig la relació, perdó, d'una cosa amb l'altra. Vull dir, és que, fixa-t'hi aquest matí, quan deies les persones que podien haver estat víctimes de tot això, ja em diràs quina relació tenen amb l'1 d'octubre. O sigui, són, si vols dir-ho d'alguna manera, són persones que tenen opinions diferents respecte al que és la vida del propi club, perquè... El Gerard Piqué tindrà les seves opinions polítiques, faltava més com tothom, però no és un personatge d'un perfil clarament polític, al final, per dir alguna cosa. Per tant, aquesta explicació, a nosaltres, els que la vam sentir, ens va semblar una explicació, perdó, per nens petits, ens va semblar una cosa inversemblant, li estava donant una patina de que fos algo tan transcendental, quan al final, des del nostre punt de vista, era molt senzill, era... Escolta, si vols contractar un servei que tens tot el dret, inclús et diria, de defensa de la teva reputació a les xarxes socials, com a institució, com a president del Barça, ha de seguir els procediments interns.
Ara he de dir que entenc el que ell publicava d'una persona, un periodista que està molt ben informat sobre temes judicials, com és l'Esteban Urrestieta, que ahir escrivia al diari El Mundo sobre el factor polític d'aquest cop, i vinculava... Bartomeu associen, i la seva junta associen, l'operació a un intent de l'independentisme de prendre el club. És a dir, tot comença, efectivament, quan ara ho m'explicava el Ramon Besa, deia, no, és que, clar, potser allò que explicava el Bartomeu a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, potser és que ell, efectivament, algú el devia trucar, no sé, Toni.
No, ja que he posat el nom de Jaime Malet, el nom de Jaime Malet surt l'altre dia perquè una de les empreses escorcollades pels Mossos és Telam Partners. Telam, si ho poses al revés, és Malet Partners. Aleshores, aquesta empresa vam trucar des del diari per preguntar per què havien escorcollat, perquè no sortia en les empreses que havien participat de tot aquest tema d'I3 Ventures i tal. Vam trucar i ens van explicar doncs, que ells són els que havien posat en contacte a la Junta de Bartomeu, al Barça, amb I3 Ventures, perquè i va ser arran de l'1 d'octubre, és a dir, crec que és el mateix 2 d'octubre, quan aquesta persona truca al club i diu, escolta, teniu un problema de reputació a les xarxes després de tot el que ha passat, us aniria bé prendre la temperatura de l'opinió pública, i per això jo crec que hauríeu de parlar amb aquesta empresa, I3 Ventures, perquè us faci aquest servei de monitoratge de les xarxes. Aquest senyor Malet és qui porta, diguéssim, la negociació amb I3 Ventures, perquè és l'intermediari, que també s'emporta una comissió i que segur que sortirà en això de...
Sí, però...
Per és la seva feina.
És clar.
El que li pregunta com és que s'ha triplicat el cost, perquè del pressupost inicial que li va fer I3 Ventures al Barça, o amb aquest senyor, es va multiplicar per 3, i la resposta d'aquest senyor d'I3 Ventures, que es diu Carlos Ibáñez, va ser... Però és que la reputació de Josep Maria Bartomeu a les xarxes s'ha de dir que el 86% dels comentaris són negatius. Com dient, tindrem molta feina per aixecar-ho, això. Per tant, el cost serà més alt.
Clar, però en cas de la persona que ens ocupa, Malet, és a dir, que,
sí, sí.
Que cobrar comissió... És a dir,
perquè és la feina. És la feina.
Efectivament, només faltaria.
La intervenció de l'Emili Rousseau ens permet arribar a una conclusió que ell no va actuar mai de forma col·legiada i com un mandat de la Junta Col·lectiva, perquè fins i tot els mandats de la Junta Col·lectiva, com el de l'1 d'octubre, ell els canvia, els varia.
d'acord? Construeix el seu propi relat. No és el relat del Futbol Club Barcelona o de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, és el relat de Josep Maria Bartomeu. I jo no em fico ara aquí si és delictiu o no és delictiu, perquè no ho sé. Però ell utilitza justament la conspiració i tots els poders fàctics que estan contra ell o que amb ell el pressionen per prendre determinades decisions. Una, a mi la gent no em té respecte, la premsa la tenim en contra, em difamen, jo haig de crear una corrent d'opinió a favor. Això vol dir intervenir amb els mitjans de comunicació. Per això deia allò de l'anàlisi, no tots els mitjans de comunicació han interpretat exactament el mateix. Estem dient, influirà això a les eleccions, a qui beneficia, no beneficia... És a dir, ell, d'alguna manera, Bartomeu, es va oferir com el dic de contenció del gran moment polític que vivia el Barça. Per una banda, la pressió dels grups més independentistes per convertir el Camp Nou doncs, en un centre, doncs, com ha estat sempre el Barça, d'expressivitat del moment del país, almenys en moltes circumstàncies, i uns altres de dir que ha de ser un santuari que, com que el Barça és de tothom, doncs no es poden fer determinades manifestacions. I ell va ballar sempre això, però el que li va faltar per mi és el seu propi relat, no el relat que li deien els altres, sinó buscar una coartada o buscar una excusa per determinades actuacions. Arribats en aquest punt, tornem a quin és el nus del conflicte, que és una mala praxis. Jo no dic
però,
si...
Però...
Sí.
Digues,
Rosó. Perdona, és que estic totalment d'acord, però anava a dir... El que no es pot fer des del meu punt de vista, és a dir, si ho analitzeu des d'un punt de vista objectiu, el president Bartomeu tenia tot el dret a que el club contractés un servei per defensar la seva reputació a les xarxes. I aquest servei s'havia de contractar seguint els protocols interns. En el moment que tot això ja no es fa d'aquesta manera, perdoneu que us ho digui, és que hi ha algú aquí que no quadra. Llavors, la sensació que jo tinc és que fer servir coartades de tipus ideològic o coartades de dir perquè aquests em volen fer no sé què, és que em semblen coartades que són pures fal·làcies. El club té un procés de contractació i un procés de verificació on intervenen la comissió de compliance, la comissió d'ètica i transparència i la comissió d'adjudicacions que jo presidia, que vetllen perquè totes aquestes contractacions siguin lícites, siguin correctes, es facin a preu de mercat, el proveïdor dels serveis compleixi uns mínims a nivell de requisits mercantils, fiscals, i per què no dir-ho, també de requisits ètics. Llavors us dic, quan s'abadeix i s'impedeix que tots els controls interns funcionin, és que hi ha alguna cosa amagat. Llavors, a mi... De sobte, posar-se una bandera per poder dir no, és que em fan no sé què, és que de debò em sembla una pura fal·làcia. Jo no veig un rerefons aquí polític. Jo el que veig és que pots fer servir, diguem, elements polítics com una mena de defensa personal de tot això.
Em diuen que els acords amb I3 Ventures estaven fets abans de l'octubre.
És que és ben possible, Jordi, el que justament estic dient és que tota l'explicació que ens dona el president en el seu moment ens va semblar, als directius que dimissionaris, ens va semblar una explicació absolutament inversemblant. És a dir, que és el que dèiem, si el president, i té tot el dret a fer-ho, vol defensar la seva reputació a la xarxa, i té tot el dret a fer-ho, doncs es fa una contractació seguint els procediments d'interns del club per evitar justament que passin, pues, que puguin passar coses d'aquestes, no? Que tinguin... Ara mateix deia, es feia el comentari, no, s'ha triplicat el cost perquè, clar, la reputació del president no és molt bona. Escolta, 1 milió d'euros anuals? És que, perdeu, Vull dir, perdó. És que, clar, arriba un punt en què aquí hi ha un tema que és que el Barça és tan gran que inclús hi ha gent que diu, home... 1 milió o 2 milions d'euros no són tant. Escolta, 2 milions d'euros són molt diners. Que clar. Ah, no, és que si ho compares amb el que cobra Messi, el fitxatge de no sé què... Estic d'acord, Però el club s'ha de regir amb una sèrie de valors. I jo com a soci, ostres, jo vull un club amb uns valors ètics que siguin inqüestionables. Llavors us dic, ostres, aquests arguments que es poden fer servir de defensa de la independència del club respecte a no sé quins poders, a mi em semblen unes coartades que no són versemblants, que és senzillament buscar algun argument per poder sortir de tot aquest
merder, perdó, que s'ha muntat al voltant de tot això.
Aviam, sí, Toni Muñoz, per acabar,
Sí, deixa'm dir que hi ha unes coses que són bastant sospitoses, que, òbviament, tot això es va fer, i això ho diu la investigació dels Mossos, i també ho deia l'auditoria de PricewaterhouseCoopers, que és que molts d'aquests informes que es feien per monitoratge de les xarxes anaven destinats, per exemple, a la Masia, a la Fundació, però els propis responsables d'aquestes àrees no tenien no els hi arribaven aquests informes. Aquests informes moltes vegades eren meres captures de pantalla de les xarxes.
Sí, que és molt... Escolta, que és...
No, i es pagaven 176.000 euros...
Aquesta nit s'ha dit al Pou... Escolta, em subscribeixo el que he dit aquesta nit, t'ho diràs al Pou respecte a aquest tema de les xarxes, que ara en parlarem, perquè després, efectivament, això és terrible, és terrible.
Ja, però que s'arribaven a pagar 176.000 euros per unes meres captures de pantalla. I després una altra cosa. Tots aquests informes...
El cas de Xavi Martín Tónez, que és el que...
Tots aquests informes s'enviaven directament no als responsables de l'àrea sobre la qual es feia aquest monitoratge, sinó a Jaume Masferrer, i a un e-mail que jo crec que això... En fi, és informesbcn@gmail.com.
I això què és, això?
Bueno, és el seu compte personal que va crear. És a dir, no anava al Barça. No anava al Barça, aquests informes que es feien. Anava al compte personal de Jaume Masferrer.
El responsable de tot és Jaume Masferrer, tu creus, Emili Rosó?
Jo, de debò, que, a més, com és un tema que està subjudice, està investigat, jo no m'atreviria a dir res a ningú. Jo penso que, justament, el procés judicial... donarà llum a tot aquest entramat. No?
D'acord. Perdona, Ramon, breu, sisplau, que de la publicitat.
Simplement una cosa, que és que s'ha fet de manera barroera, que és igual que va ser el contracte de Neymar i tantes altres coses. O sigui, qualsevol contracte és barroer. No. Me'n recordo que es va qualificar de Pepe Gotera i Otilio, en els que ja tenim una edat, el contracte de Neymar, i ara igual, vull dir, aquesta contractació que es fa només quan s'ha hagut de donar explicacions, quan el senyor de I3 Ventures va comparèixer amb determinats, que el van presentar a determinats mitjans, no a tots, perquè aquí comencem la selecció que fa, va passar per algunes redaccions explicant que es dedicaria a fer aquesta feina. Una feina, teòricament, que coneixia, amb alguns mitjans no va arribar. Aleshores, clar, es va fer de manera matussera, de manera que no és un protocol com el que mana. I molts dels que vam ser víctimes, jo recordo ara, per exemple, jo que sé, un senyor que es deia Rodríguez, un altre que es deia Serra, i que retrataven allà amb un... Escolta, hem tingut casos i casos, jo me'n recordo pel meu cas, i jo acabo, és amb un taló firmat per Víctor Font que m'havia pagat un sobresou. Això tots ens hi hem trobat, i era un bot perquè no existien. Bueno, vull dir, escolta, jo ho vaig denunciar a Twitter, i Twitter em va dir, no hi ha raó, perquè jo, innocent, ingenu, pensava que no era una qüestió que tingués res a reure amb el Barça. Imagina't tu, el club de la mitjanit, el Laporta,
el
Rossell, el Víctor Font. Home, això Granel no es pot fer, hi ha d'haver un criteri. Per què, quin criteri se serveix? Per això dic que el manual de praxis que s'ha utilitzat és barroer.
10 minuts i les 10. Emili Rosó, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé,
Jordi,
bon dia.
Una forta abraçada.
Igualment, un moment que hi ha més gent.